Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els últims dies el català ha estat notícia. Aquesta vegada és pel reportatge del 30 Minuts Llengua Ferits, on posava en relleu el perill de la desaparició del català. Dels 36 minuts que va durar el documental, les xarxes socials, sempre molt atentes a tot detall, s'han centrat en les declaracions de l'Àlex Hinojo, un activista cultural. Hinojo va explicar que per mantenir el català s'ha de tenir una lluita constant diària, però ho feia d'aquesta manera.
Comencem a parlar amb la rentadora, amb la nevera, amb la màquina d'escalfar el pa, li dius, hola, pon-me unes tostades. I per què ho hem de fer en castellà, això? Jo vull parlar-li amb la meva torradora, li vull parlar en català, i que els meus fills entenguin que les màquines també els hi podem parlar en català. Aquest és un dels reptes.
Aquest és un dels reptes, és el que deia. I una altra notícia aquesta setmana és el primer single de la cantant Rosalía, també en català. S'anomena Milionària i forma part de The Fucking Money Man. La cançó, però, també ha estat comentada a les xarxes socials i sobretot per aquest petit detall. Escolteu bé.
Díselo, Rosy. Això sé que no és culpa ser milionària. Canta en quina lubra, així com el mapa.
Fucking Money la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopats corrent pel jardí de casa.
Doncs sí, efectivament, diu cumpleanys. I a partir d'aquí ha començat també a les xarxes socials, principalment, un nou debat. Entre els que defensen parlar en català a la torradora o dir barbarismes com cumpleanys, el debat de si una llengua ha de ser purista, és a dir, que es regeixi per la normativa i s'escapi de qualsevol falta. O potser dir cumpleanys no és l'opinió compartida per tothom, però inclús Màrius Serra, un dels lingüistes més famosos a Catalunya ara mateix, ha defensat que les opcions estètiques són respectables, però el reflex d'una realitat sociolingüística emergeix en qualsevol creació amb component verbal, com és aquest, per exemple. D'opinions n'hi ha tantes com de llengües, però si sou més partidaris de l'Àlex Hinojo i de parlar en català a la torradora i creieu que Rosalía, una millennial, està espatllant al català, parleu amb els lacs amb busto, que sempre llançaven però mai llançaven, o inclús amb Sau i el seu famós Reflexada. Sí, una altra gran falta d'ortografia en una cançó catalana. Són les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
I venim carregats de notícies, així que anem directe als titulars del Baix Empordà. L'ONU demana alliberat Dolors Bassa. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. El grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU demana alliberar Dolors Bassa i la resta de presos polítics. Ho diu en un informe que va fer públic ahir. Es tracta del mateix organisme que ja s'havia pronunciat en el mateix sentit en contra de la presó de Junqueras, Cuixart i Jordi Sánchez. En aquell moment, ni el govern espanyol ni el Tribunal Suprem en van fer cas i el judici va continuar com si no hagués passat res.
Un any més a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell acollirà l'esdeveniment que assenyala el començament de la temporada d'estiu a l'Empordà. Ni més ni menys que la seva mítica cantada d'havaneres. I com no podia ser menys, Ràdio Capital hi serà en primera fila. Manel Magrinyà, bon dia.
Des d'ara i fins que calgui, Ràdio Capital estarem en directe des de Calella perquè ens ha d'estar al costat dels grans esdeveniments de l'Empordà.
Bon dia des de la Bisbal. Així començàvem l'any passat el programa i ja hi tornem a ser. Torna la cantada de veneres de Calella de Palafrugell en la seva 53a edició i un equip de Ràdio Capital en farà un programa especial de 4 hores a peu d'escenari i us oferirà les veneres en alta definició amb un so com potser mai les heu escoltat.
Ah, això és... Això és una...
La ràdio de l'Empordà.
Doncs això serà dissabte al vespre. Però abans també hem de saber que els Mossos publiquen tots els delictes al Baix Empordà des del 2011. en un mapa interactiu. Dani Cortés.
Al Baix Empordà, els abusos sexuals denunciats des del 2014 no han parat d'augmentar. En canvi, només hi ha dos casos de malversació des del 2011. Aquests són dos petits detalls. Si voleu saber-ho tot, espereu fins que us ho expliquem de seguida, o també podeu entrar a radiocapital.cat, on hi ha tota l'explicació de la informació que inclou aquest mapa dels Mossos d'Esquadra.
I gràcies, Dani Cortés. I també hem de saber que instal·len plaques solars a la caseta de socors de la platja del Port Pelegrí, a Palafrugell. Helena Santín, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. Les plaques solars fotovoltaiques permeten l'autosuficiència energètica del lloc. A més, estalvien els costos d'instal·lar cablejat elèctric i la despesa mensual dels rebuts.
Gràcies, Helena Santín. I ara hem de saber que la Carta Europea del Turisme Sostenible acredita una trentena d'empreses del Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un distintiu que atorga la Fundació Europarc i que certifica que les empreses es comprometen amb el medi ambient, alhora que promocionen la cultura i la naturalesa del parc i el territori.
I també amb tu, Maria, el Servei de Saluts Integrats del Baix Empordà rebran assessorament del Centre Internacional de Simulació i el Rendiment Clínic. Maria.
El Centre Internacional de Simulació i el Rendiment Clínic del Campus Manresa de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya donarà suport en les tasques d'implementació de la simulació i experimentació en l'àmbit de la salut.
I avui l'activitat cultural del Baix Empordà passa per Calella, Ullastret, Platja d'Aro i molts més. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, perquè aquest cap de setmana està replè d'activitats i us n'explicarem algunes, com la cantada d'havaneres de Calella d'aquest dissabte, la Black Music Big Band, que podeu escoltar avui a les 9 del vespre a l'Espai Ter de Torroella, o un festival de rock and roll, garage i rhythms and blues d'aquest cap de setmana a Platja d'Aro. Després us en dono tots els detalls.
Gràcies, Martí. T'esperem al final del programa, però abans també hem de parlar amb l'Albert Aparicio, perquè cap de setmana de temperatures extremes. Tornarem a reviure la onada de calor. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Gerard. Acabem la setmana, com no podia ser, parlant de més calor. La jornada d'avui, que torna a ser ben assolellada, ens portarà temperatures màximes que poden superar els 35 graus en punts de l'interior de l'Empordà. Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic ha activat un avís de perill alt per calor. Entre les 2 i les 8 hores d'avui és quan pot ser més alt el pic de calor. Pel que fa a la situació marítima, aquells que vulguin passar la tarda a la platja trobaran una mica de vent de garbí i marejol o maró, a la tarda amb onades màximes d'un metre d'altura. Demà continua l'episodi de temperatures extremes amb valors similars, però diumenge ja es preveu que comenci a recular la temperatura.
Gràcies, Albert Aparicio. T'esperem després a la teva secció. I ara és moment de fer una pausa publicitària quan passen 8 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà i això és el Supermatí.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
La cantada d'havaneres de Calella es veu a la platja del Portbó i es viu a Ràdio Capital. Dissabte 6 de juliol, a partir de les 8 del vespre, Ràdio Capital serà en directe des de la platja del Portbó per transmetre un programa especial amb motiu de la cantada d'havaneres de Calella amb Eugènia Güell, Manel Magrinyà i Josep Lluís Vidal. I a partir de les 10 de la nit, la transmissió de la cantada amb els comentaris de Lluís Poc i Agustí Alcobert. Aquest dissabte 6, les havaneres es veuen a Calella i es viuen a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada. Dissabte 6 de juliol se celebra la cantada d'havaneres de Calella, la més important del país. I quan s'acaba la cantada...
Si pogués fer-me escac...
Segueix la cantada als jardins de l'Hotel Alga amb una de les integrants del cartell de la cantada d'aquest any. Neus Mar. Dissabte 6, després de les havaneres a la platja, la cantada segueix als jardins de l'Hotel Alga. Havaneres, rom cremat i Neus Mar en directe. No te la perdis. Supermatí a Ràdio Capital.
5 minuts per un quart de 9 del matí. Comencem sabent que el grup de treball de detencions arbitràries de la ONU, l'Organització de Nacions Unides, considera que la presó preventiva de Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa és arbitrària.
Supermatí.
I segueix el mateix criteri que ja van fer amb el cas de Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Dani Cortés, bon dia i anem amb tu.
El grup demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per remediar la situació dels presos sense dilació i que els deixi en llibertat immediatament. A més, també sol·licita que se'ls concedeixi el dret efectiu a una indemnització i altres reparacions i es donin mesures pertinents contra els responsables d'aquesta violació dels seus drets. Segons el grup, la detenció de Forn, Rull, Romeva i Bassa va ser resultat de l'exercici dels seus drets de la llibertat de consciència, opinió, expressió, associació, unió i opinió política. Això contravé, diu, la Declaració Universal dels Drets Humans. A més, també conclouen que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència. En el sentit, en aquest escrit, argumenten que la detenció a partir de l'inici del procés penal, en els casos de Forn, Rull, Romeva i Bassa, es torna inversemblant si s'analitza el moment polític convuls en què es va presentar aquesta acusació. A més, el grup qüestiona les acusacions contra els encausats del Suprem i considera que les accions de Forn, Rull, Romeva i Bassa abans o després del 20 i 21 de setembre de 2017 no van ser violentes ni van buscar incitar la violència. Els experts recorden que l'element de violència és essencial per qualificar penalment els delictes de sedició i rebel·lió i constaten que, contràriament a l'ús que es fa d'aquesta violència i de les seves conductes, van ser un exercici pacífic de drets i llibertats protegit per lleis internacionals. D'altra banda, el grup afirma que no està convençut sobre altres conductes encaminades a l'organització de l'1 d'octubre que poguessin considerar-se delictives, per exemple, de malversació o de desobediència. Però la inexistència de violència i d'altres conductes prohibides genera en aquest grup de l'ONU la convicció que els acusats i les acusacions penals i el judici volen coaccionar-los per les seves opinions i expressions polítiques entorn de la independència.
I com dèiem, no és la primera vegada que aquest grup es posiciona en contra de la presó dels líders independentistes. Ja ho havia fet amb Junqueras, Sánchez i Cuixart, i ja llavors les institucions espanyoles en van fer molt poc cas, Dani.
Si el Suprem va deslegitimar l'anterior informe quan va resoldre contra la llibertat dels encausats al final del judici, la sala que dirigeix el jutge Manuel Marchena va considerar que l'informe s'havia fet d'esquena a les proves que s'havien presentat en el judici. I la Moncloa va demanar que s'inhabilités dos dels experts de l'ONU per un suposat conflicte d'interessos. La portaveu Isabel Celà ho considerava un despropòsit.
España siempre va a estar dispuesta a prestar su apoyo para reforzar y mejorar esta parte esencial de la estructura de la ONU. Es decir, que de alguna manera ya España se ha puesto en contacto con Derechos Humanos de la ONU y le ha hecho ver su malestar por el informe u opinión de este grupo de trabajo de detención arbitraria.
En aquest sentit, l'advocat britànic Ben Emerson, que és qui va presentar la demanda del grup de treball en nom dels líders independentistes, va acusar el govern espanyol d'haver difós informació falsa, que parlava d'una estreta vinculació entre ell i dos membres del grup de treball. Emerson va reclamar que s'investigués Espanya per haver menystingut aquest informe de l'ONU.
Gràcies, Dani Cortés. I com us hem explicat a la portada, els titulars del supermatí, tornen les havaneres a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell, en el que ja és, des de fa un grapat d'anys, el començament oficial de la temporada d'estiu a la comarca del Baix Empordà. I Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, no hi podia faltar, i és per això que en Manel Magrinyà ens explica tots els detalls en aquesta crònica que ens ha preparat.
Aquesta nova edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell està dedicada a la celebració dels 500 anys de la fundació de la capital de Cuba, l'Havana, i vol ser un homenatge a l'estreta relació entre el gènere musical i la capital cubana. Un equip de Ràdio Capital, format per Eugeni Agüell, Manel Magrinyà i Josep Lluís Vidal, en farà un programa especial de 4 hores en directe, amb música, entrevistes als principals protagonistes i, per suposat, la retransmissió de l'espectacle que podreu escoltar en alta fidelitat i amb una qualitat com potser mai ho havíeu fet abans. Pel nostre estudi, muntat davant mateix a l'esplèndid escenari de la platja de Portbó, hi passaran tots els grups que cantaran a partir de quasi 2:15 del vespre: Arjau, Neusmar, Portbó i Son de l'Havana. Com a part de la programació de la cantada d'enguany i amb impuls de l'Ajuntament de Palafrugell, es proposa fer reflexionar el món de l'havanera en general sobre la repercussió de les seves lletres a nivell social i la necessitat d'adaptar-les als costums socials d'avui en dia pel que fa, sobretot, als seus continguts. Per parlar-ne, comptarem amb la presència del músic Guillem Pallaró, membre del grup Xicranda. També tindrem l'alcalde de Palafrugell, Josep Ferrer, i el director de la cantada, el també músic Oriol Uller. Igualment, passarà pel nostre estudi l'artista autora del cartell d'aquest any, Rosa Aguiló. L'historiador i escriptor Agustí Alcoverro ens il·lustrarà sobre la vessant històrica d'aquests 500 anys del naixement de l'Havana i de moltes altres coses, com ara la relació dels catalans en general amb Cuba i molt en concret dels mariners, que són els impulsors de l'havanera i el cant de taverna. Al llarg de la cantada, i al cantó del mateix Agustí Alcoverro, comptarem amb la presència del periodista i gran especialista en el gènere de l'havanera, Lluís Poc.
Gràcies, Manel Magrinyà. I ara hem de saber una notícia que afecta tot Catalunya, perquè els Mossos d'Esquadra han fet públiques les dades amb tots els delictes denunciats que s'han comès a Catalunya des del 2011. Concretament, al Baix Empordà també s'han comptabilitzat diferents delictes, entre ells abusos sexuals, injúries contra l'ordenació del territori o delictes d'ordre públic. Dani Cortés.
El mapa, que podeu consultar a radiocapital.cat, s'ha fet amb la informació aportada pel cos dels Mossos d'Esquadra, però també diverses àrees bàsiques policials, com és el cas del Baix Empordà. Es poden consultar els delictes separats per tipologies que s'han denunciat des de l'any 2011 a tot el territori català. L'objectiu és anar actualitzant el mapa cada trimestre. Hi ha una necessitat de tenir aquest mapa, així ho explicava el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, en una roda de premsa.
España siempre va a estar dispuesta a prestar su apoyo para reforzar y mejorar esta parte esencial de la estructura de la ONU. Es decir, que de alguna manera ya España se ha puesto en contacto con Derechos Humanos de la ONU y le ha hecho ver su malestar por el informe u opinión de este grupo de trabajo de detención arbitraria.
Aquestes dades mostren fins a més de 800.000 valors repartits en 42 categories. Al Baix Empordà, per exemple, es pot comprovar que han augmentat els delictes per abusos sexuals. El 2011, 5 denúncies, 8 al 2012, fins a 10 abusos sexuals denunciats el 2013, el doble que el 2014, això sí. L'any 2015 les xifres tornen a enfilar fins als 7 abusos i des d'aleshores la xifra només fa que augmentar any rere any. 2016, 10 denúncies, 2017, un total de 15 denúncies, 2018, fins a 17 denúncies per abusos sexuals i fins al març del 2019 ja en són 4, de moment, d'aquest 2019, 4. Fa anys que tenen les dades, però són en brut, com han explicat. És per això que al març van decidir unir-se amb l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya per crear el mapa interactiu. D'aquesta manera els Mossos es poden guanyar la confiança de la ciutadania, com explicava Andreu Joan Martínez.
Espanya sempre va estar disposta a prestar su apoyo.
Busquem el tall d'Andreu Martínez, que ha explicat al Dani Cortés, perquè ara mateix està sonant Isabel Celà, que no era el cas. Doncs el que ens explicava Martínez és la confiança dels ciutadans. Exactament això, perquè volen
per nosaltres és un dret inqüestionable, perquè fa que la informació pública estigui a l'abast de qui és el seu propietari, i el propietari d'aquestes dades és la societat, és la ciutadania, genera confiança, ens situa en allò que nosaltres volem estar i, per tant, anar-nos guanyant cada dia l'autoritas, anar-nos guanyant cada dia la confiança de la ciutadania.
El mapa interactiu també mostra altres delictes com el de lesions, on hi ha hagut dues denúncies més els tres primers mesos del 2019, comparats amb el primer trimestre de l'any passat. Destacar que al Baix Empordà des del 2011 no hi ha hagut cap denúncia de tràfic d'éssers humans i només dos casos de malversació. Ara el proper pas és ampliar la informació del mapa interactiu. La idea és que es puguin consultar totes les xifres classificades pels municipis de més de 50.000 habitants i en una segona fase els majors de 20.000 habitants, on sí que hi entrarien Palafrugell i Castell-Platja d'Aro.
La ràdio de la Costa Brava. Ràdio.
Ràdio Capital.
I passem de Catalunya, ens centrem a Palafrugell perquè l'Ajuntament del municipi instal·la plaques solars a la caseta de socors de la platja del Port Pelegrí. Helena Santín.
Les plaques solars fotovoltaiques permeten l'autosuficiència energètica del lloc. A més, estalvien els costos de l'obra civil per instal·lar cablejat elèctric i fer rases. Però no només això, l'energia solar també acaba amb les despeses mensuals dels rebuts. La instal·lació de les plaques ha tingut un cost de gairebé 6.000 euros. D'aquesta manera, la caseta de socorrisme de la platja del Port de Pelegrí funcionarà amb una energia obtinguda de manera totalment autosuficient. Recordem que aquesta platja urbana i familiar es troba sota un petit penya-segat i s'hi accedeix a través d'unes escalinates que surten del passeig marítim. En concret, es troba a l'extrem sud del nucli urbà de Calella de Palafrugell. Té una llargada de 70 metres i la seva sorra és de gra gruixut. A més, al final de la platja hi ha un mirador amb panoràmiques a tota la localitat.
Un quart i mig de 9 del matí, 28 empreses del sector turístic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'han acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, que atorga la Fundació Europarc. Es tracta d'un certificat d'aval que avala el compromís voluntari d'espais naturals i empreses turístiques envers la sostenibilitat ambiental i el turisme sostenible. Maria Monteis.
Els establiments han rebut aquesta certificació per la tasca desenvolupada els últims mesos pel que fa a la implementació d'un conjunt de bones pràctiques amb la finalitat de promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat. Exactament, les empreses són 10 centres d'immersió, 10 empreses d'activitats turístiques, 7 allotjaments i un restaurant, situats als municipis de l'Estartit, l'Escala, Pals, Torroella de Montgrí, Ullà, Bellcaire d'Empordà, Palau-sator, Gualta i Fontanilles. El distintiu de reconeixement de les empreses s'emmarca dins de la fase 2 d'implementació, que garanteix la cooperació efectiva de l'empresari en la gestió de l'espai protegit. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter van rebre l'acreditació el desembre de l'any 2016, després de 2 anys de feina. Els punts més destacats d'aquest model són el foment de la cooperació amb el sector turístic, la protecció i promoció del patrimoni natural i cultural, la formació dels actors del turisme en termes de sostenibilitat i la informació sobre les qualitats especials de zona protegida, entre d'altres.
I el Centre Internacional de Simulació i el Rendiment Clínic del Campus Manresa de la Universitat de Vic, UCC, assessorarà serveis de salut integrats del Baix Empordà en el procés d'implementació de la metodologia de la simulació. Es posarà en marxa el proper mes d'octubre i es calcula que culminarà al cap d'un any, Maria.
Aquest servei d'assessorament s'ha concretat en el conveni que han signat el director gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez. Aprofitant la signatura del conveni, Pérez, acompanyat del responsable de formació de l'Hospital de Palamós, Francisco Rodrigo, i de l'adjunt d'infermeria, Xavier Rebola, han visitat les instal·lacions de la clínica universitària i les obres d'ampliació del CISARC, que s'estan realitzant des del mes de juny. Tal com han explicat en la signatura de l'acord, la simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l'aprenentatge, experiencial, constructivista i col·laboratiu. De manera que, per tal d'implementar bé tots els coneixements en els serveis de salut del Baix Empordà, l'experta en aquesta metodologia, Aida Camps, s'incorporarà al comitè de simulació. L'acord també estableix que totes les activitats formatives que en simulació es realitzin es faran a través del Centre Internacional de Formació Contínua del campus de la Universitat de Manresa. A canvi de l'assessorament, s'assumeix el compromís de col·laborar amb el CISARC aportant facilitadors de simulació, compartint casos clínics o aparells per al desenvolupament de la simulació al mateix campus de la Universitat de Manresa.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tossudament Llach, concert homenatge a mig segle de vida sobre els escenaris de Lluís Llach. Aquest dimarts, 16 de juliol a les 10 de la nit, en el Pati d'Armes del Castell de Calonja, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya repassarà els temes més emblemàtics del músic de Verges amb la participació de Bet, Elena Gadel i Roger Padullés. Venda d'entrades i més informació a festivalsdecalonja.cat.
No tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Bon dia, 3 minuts i ens situem a 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs, amb aquesta sintonia, hem de saber que la Costa Brava és protagonista d'un nou videojoc per a consoles Nintendo i per ordinador. Es tracta de Coral, amb K, que llança un missatge a favor de la sostenibilitat marina i l'ha creat un desenvolupador que es diu Carlos Coronado. I per saber-ne més detalls, parlem amb ell. Bon dia, senyor Coronado.
Hola, què tal? Com estem?
Doncs, primer de tot, és necessari saber en què consisteix aquest joc.
Bueno, en Coral el jugador pren el comand d'una corrent marina i ell ha d'agafar energia de certs corais o certes plantes marines i portar-les a uns altres llocs per reviure arrecifes de corais sencers. Llavors, bueno, amb això va, diguem-ne, matant la contaminació i pot anar avançant per diferents ecosistemes del món revivint coralls.
Uh-huh. A quins ecosistemes? Entenem que la Costa Brava, però quins més, per exemple?
Bueno, sí, hi ha un molt predominant, no?, que és una pradera de Posidònia, però també tenim, jo que sé, un arrecife de corall, una corrent oceànica. També hi ha un vaixell enfonsat, hi ha molta varietat.
I el joc que hem comentat que es troba a Nintendo i per ordinador, però quines plataformes concretament?
Per Switch i Steam.
Aleshores entenem que per ordinador no.
Sí, sí, a la plataforma Steam, a la tenda Steam de PC, vaja.
I per Mac?
Per Mac encara no. El millor ho veurem dintre de poc, però encara no.
I us esteu plantejant passar-ho a mòbil, també?
És un tema complicat, perquè Coral, per mi, és innegociable que es vegi molt bé. I a mòbil encara no ho he aconseguit. He aconseguit que funcioni, però no que es vegi com jo vull que es vegi de bé. Llavors, si no ho aconsegueixo que es vegi tan bé com jo vull, no sortirà. Mm-hmm. Però estic treballant en la versió de mòbil, sí.
I el sistema operatiu Nintendo i per ordinador, quin preu té l'aplicació?
Doncs 10 euros.
I es destinaran a alguna causa sostenible? S'aniran per poder seguir millorant el joc?
Bueno, Coral és un altre lloc més meu, aniran a l'empresa, però sí, sí, òbviament, si el lloc té públic i si el lloc té l'acollida que ens agradaria que tingués, cada moment no va malament, la idea és ampliar el videojoc gratuïtament amb més nivells i més contingut.
Ah, clar, és un missatge, entenem que jo en som missatge a favor de la sostenibilitat marina. I com es consciencia la importància de conservar l'ecosistema marítim en un joc?
Bueno, Coral no és un joc que et vulgui eleccionar. Sí que té un missatge ecologista, però no és el principal objectiu del videojoc. El principal objectiu del videojoc és que el jugador s'ho passi bé. Punto. I després hi ha tota una sèrie de col·leccionables que a mesura que vas avançant i els trobes, doncs et dona informació sobre el mar. I aquesta informació, doncs, a vegades és guai i a vegades et deixa una miqueta en plan hòstia, quin pal, no? Per exemple, ara tenim es diuen zones mortes, que són àrees on la vida als oceans és impossible, i si les ajuntes totes faran una superfície més gran que el Regne Unit. Clar, això...
No està mal.
Jo dic la dada i després cadascú que tregui les seves conclusions, no? I tot això es diu a través dels col·leccionables. Llavors, bueno, doncs els jugadors van agafant els col·leccionables i una mica doncs, et vas informant sobre els estats de l'estat del mar actual, vaja. Amb les seves coses dolentes i les seves coses bones.
I alguna cosa de bona que tingui, perquè ens has comentat que la part on no hi poden viure espècies és més gran que el Regne Unit. Hi ha alguna part positiva?
Sí, hi ha moltes coses positives. Per exemple, la pesca amb dinamita cada cop ja està pràcticament erradicada. Els coralls, s'ha descobert supercoralls ara fa poc, que són més resistents als canvis de temperatura. La Posidònia s'està recuperant en alguns lugars i bueno, de fet, el coral està fet en un velero que vam anar fins al Cap de Creus. Llavors nosaltres estàvem a Port Lligat i una cosa que em va flipar, i ara està dintre del joc, és que hi ha com boies ecològiques, que en comptes de tenir com un bloc de formigó al fons que l'aguanta, que destrueix tota la Posidònia, té com tot un sistema de vigues i contrapesos que el que fa és que la Posidònia pugui créixer al voltant de la boia. I bueno, doncs tot això, clar que hi ha coses bones, oi tant que sí.
Ah, i els plàstics també tenen una part important en el joc?
Sí, hi ha un nivell sencer dedicat a ell.
I entenem que la funció és retirar el plàstic del mar, o com funciona exactament?
Bueno, no, la funció és més aviat estètica. Els puzzles són similars que abans, però sí, abans d'aquest nivell tot estava ple de vida, de color i d'energia. Quan arribes als nivells dels plàstics, l'aigua està marró, quasi no veus res de la quantitat de plàstics que hi ha, no? I és bastant heavy a nivell visual.
I creus que impactarà els usuaris que facin servir Coral de cara a reciclar?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, sí, sí. Jo crec que pot ser interessant i és un lloc que replantejarà molta gent moltes coses.
I, clar, molta gent, però quin és el públic? El target de públic que teniu és tots els públics, gent gran, adolescents?
No. Bueno, el públic és... més aviat gent adolescent que mai ha jugat a videojocs. O sigui, Coral va sortir a la Super Pop, a l'equivalent de la Super Pop americana, per entendre'ns. I llavors, clar, el públic és més aviat aquest, no? Gent que, bueno, li agrada o té una curiositat pels videojocs, però mai n'ha jugat, perquè és un joc tremendament fàcil de jugar. Només necessites un joystick, no necessites experiència prèvia en altres videojocs, vaja. I sí, sí, jo crec que de moment està arribant bé.
I, clar, has comentat que és per gent que no ha jugat, no acostuma a jugar, però necessiten un joystick, que és un comandament en forma de pal i que es va movent amunt i avall, per la gent que no ho sàpiga. Però,
sí, però bueno, només... no un joystick a part, sinó el joystick del comandament de la Switch o WASD del teclat. O,
sí, aquí ja anava jo. Clar, els sistemes operatius on està disponible, deixant de banda Nintendo... són bastant específics. Això limita?
No, tu pots jugar a PC amb teclado o pots jugar amb gamepad sense cap problema.
I la idea com va néixer?
Bueno, jo ja fa 5 anys que estic bussejant un munt i he viatjat molt per bussejar pel món, i la idea era simplement un capritx meu de fer, joder, tenim una cosa que mola molt, que és el mar, i ho he fet un videojoc perquè la gent conegui el mar. I d'aquí va néixer, va ser en plan, és una d'aquestes coses que dius, tard o d'hora he de fer un joc que tracti sobre el mar. I de fet, per això el jugador és una corrent. De fet, el jugador, si deixa de moure's, desapareix, perquè el protagonista no és el jugador encara, el protagonista és el mar.
Aleshores, com ho definiries, com un videojoc periodístic?
No, jo ho definiria com un videojoc casual i amb un missatge ecologista darrere.
I és una nova manera de comunicar, similar a la televisió, internet o a la ràdio, per exemple?
Bueno, nova no és. Els videojocs porten ja molts anys, però sí, és una altra forma de comunicar.
Doncs, senyor Carlos Coronado, desenvolupador de Coral, que ja és Coral amb K, que ja està disponible, entenc que la pàgina web és coral.com?
No, no té pàgina web.
Aleshores, doncs, la gent el trobarà a Nintendo, a Switch... I
sí, si no a Google ja posa Coral amb K i ja surten els links per poder comprar-lo, Steam i Switch.
Doncs Steam, Switch i Nintendo, i fins aquí Coral, doncs que tingui molt bon divendres i molt bon cap de setmana, senyor.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara, quan passen 7 minuts de 8:45 del matí, és moment de fer el comentari d'opinió, i aquest matí va a càrrec del Pere Carreras.
Us poso al dia. L'estiu és aquí i ha arribat amb excés. Excés de calor africà, excés d'algues i plàncton i excés de papallones del suro. A l'Empordà, que és un país de les mesures, ens molesten els excessos. Ens agrada tot, però en la seva mida justa. Dit això, us poso el dia sobre Sant Feliu de Guíxols. L'estiu també hi ha arribat, perquè passada la revetlla de Sant Joan, sabem que és estiu, perquè s'inaugura l'exposició de l'Espai Carmen Thyssen i arriba al Festival de la Porta Ferrada i al Festival d'Humor i Comèdia, que porta per nom Singlot. Són tres coses, tres esdeveniments, que fan estiu a Sant Feliu, i les tres juntes no poden faltar a cap agenda de les persones que s'autoanomenen amants de la cultura. De l'Espai Carmen Thyssen, aquest any emparentat amb la Fundació Bancaixa, us diré que no us podeu perdre cap de la quarantena llarga de peces d'art que hi ha. Teniu a tocar 18 Picassos. Sí, 18. Una sèrie de 12 i una sèrie de 6. I teniu també tres sorolles que us donen la benvinguda. Un d'ells només obrir la porta d'entrada. No us dic més, però no us perdeu una segona planta del museu amb obres espectaculars. En breu, al mateix monestir tindreu pintures i creacions de Manolo García, sí, el cantant. Anem més enllà. El Festival d'Humor i Comèdia, de nom Singlot, que dirigeix Andreu Buenafuente, també ha començat a Sant Feliu. Dijous 4 de juliol passat, per ser més exactes, amb una arriscada peça teatral que parlava de l'humor i preguntava directament si aquest ha de tenir o no límits. Com veieu, el tema és més que actual. Arriba també un homenatge vinculat a aquest Festival de l'Humor, el gran, també en excés, Pepe Rubianes. Tot això a Sant Feliu, on se li dedica una plaça a l'actor galaico-catalan en un homenatge ciutadà. I com que aquest estiu arriba amb excessos, també arriba un festival de la Porta Ferrada amb tones i tones de qualitat en excés. Espectacles que faran reviure moments brutals amb propostes de noms com Joan Baez, Patti Smith, Salif Keita, Luz Casal o New Order. Molts i dels millors. Em sap greu no disposar de més temps, perquè totes aquestes propostes que viurem a Sant Feliu de Guíxols bé valdrien minuts de ràdio. Però, per sort, les formes d'arribar a la informació són moltes i diverses. Ja tindré ocasió de donar-vos més detalls a futur. Que passeu un bon estiu, apunteu-vos a venir a Sant Feliu de Guíxols per una o altra proposta i, sobretot, vigileu amb els excessos.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passa, queden 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Ara hem de saber què passa a l'àmbit general, perquè el president del Parlament, Roger Torrent, proposa des de Madrid un pacte de claredat per a la celebració d'un referèndum. Torrent assegura que Esquerra Republicana no posarà cap línia vermella per a la investidura, però tampoc donarà un xec en blanc. Alba Lejide.
Que nosotros no vamos a poner ninguna línea roja, pero tampoco vamos a dar ningún cheque en blanco. Y que en todo caso, la responsabilidad para con la investidura y por lo tanto para con la gobernabilidad en el Estado es de quien ha ganado las elecciones, es decir, del señor Sánchez y del PSOE. Y desde nuestra perspectiva, lo que nos preguntamos es qué PSOE y qué presidente Sánchez vamos a encontrarnos.
Ho ha fet en el transcurs d'un esmorzar informatiu on ha assegurat que aquest pacte de claredat hauria de permetre decidir les circumstàncies i les condicions i el com i quan se celebra un referèndum.
Gràcies, Alba Lejide. També hem de saber que es troben desapareguts 81 migrants en un naufragi a prop de la costa de Tunísia. La pastera havia sortit de la ciutat líbia de Zuara amb destí a Europa.
Segons el testimoni d'aquest organisme, la pastera va ser vista per un vaixell de pescadors que va alertar la Guàrdia Marítima tunisiana. 3 persones van ser rescatades i enviades a un hospital, una de les quals ha mort aquest dijous, mentre que la resta de tripulants han desaparegut i es tem que s'hagin ofegat.
Gràcies, Alba Lejide. I una notícia que ha succeït, que s'ha sabut fa poca estona, és que hi ha hagut una tensió al Masnou per l'intent d'un grup de veïns d'atacar l'alberg on viuen menors no acompanyats. Això és el que es podia sentir aquesta matinada, aquesta nit concretament. Aquest episodi arriba després que el cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra detinguessin un menor tutelat per l'intent d'agressió sexual a un altre menor a la localitat. La policia catalana ha hagut d'intervenir per evitar la topada entre els dos grups i fins i tot per intentar que els veïns contraris a la presència dels menes s'aproximessin a l'alberg on viuen els menors estrangers. Els Mossos d'Esquadra han detingut com a mínim una persona i diversos menors van requerir atenció mèdica, segons el Departament d'Afers Socials. 2 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Una pausa i tornem.
La ràdio de l'Empordà. C-A-D-I-T-A-L. Ràdio Capital.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran 2 bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a Ràdio Capital. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital quan són 3 quarts de 9 del matí. I avui, com cada divendres, tenim el nostre meteoròleg aquí a l'estudi. Bé, cada dia el tenim a l'estudi, però avui el tenim més estona perquè avui parlarem dels rècords de temperatura que s'han superat al Baix Empordà. Albert Aparicio, bon dia.
Hola Gerard, així és, parlarem d'aquests rècords de temperatura, perquè la passada onada de calor ens va deixar temperatures molt elevades, sobretot entre divendres i dissabte de la setmana passada. I hi ha hagut alguns rècords que han sigut els més alts enregistrats en un mes de juny al Baix Empordà. Repassem el més important.
Doncs repassem-ne. El rècord
a Torroella de Montgrí, perquè es van assolir els 39,7 graus el passat dia 28. I això no sols és rècord de tota la sèrie del mes de juny, sinó d'absoluta, és a dir, independentment del mes. I hem de pensar que juliol i agost són mesos que ens poden donar temperatures més altes. Doncs aquí tenim un mes de juny que es converteix en absolut en tota la sèrie de Torroella de Montgrí. També rècord, en aquest cas només del propi mes, a Monells i a la capital del Baix Empordà, on es van superar els 40 graus i en el cas de Monells es van arribar als 42,2 graus.
No estic gens malament, feia calor aquell cap de setmana.
Feia calor. A comentar, això sí, que durant el pic de calor, la xafogor, que va ser molt present a la zona de la costa, va afluixar una mica. I això fa que, per exemple, haguem patit temperatures de sensació a la zona més costanera dos dies després o un dia després de el que seria purament la onada de calor, ja que just als pics entre divendres i dissabte va baixar una mica la humitat i això va fer que la xafogor baixés. Ara, amb temperatures properes a 40 graus, no va refrescar pas.
No gaire, feia una miqueta de calor, però jo ja estava bé que estava a la piscina i a la platja, així que ja m'estava bé a mi. I els efectes d'aquestes temperatures tan altes, estan relacionats amb el gran creixement d'algues que hem vist aquests últims dies a Palafrugell, a Begur o inclús a Sant Feliu, o no té res a veure?
Doncs ho hem comentat en algun dels articles a Ràdio Capital, que va comentar Dani Cortés, que sí, estan directament relacionats. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, davant de les alertes d'alguns organismes com SOS Costa Brava o Salvem el Golfet, que es preocupaven també per l'estat de la costa, davant de si era un episodi de contaminació d'aigües o no. Què és el que ha passat? Hi ha hagut molta proliferació de fitoplàncton. Hi ha hagut moltes hores de radiació solar, hi ha hagut temperatures que s'han elevat i aquests microorganismes, que en principi estan en més o menys poca quantitat, han agafat, tenien molt de menjar i molta energia i ja s'han reproduït moltíssim. Això és normal, això és una cosa que acostuma a passar cada estiu quan coincideixen que es comencen a agafar de manera més important les aigües de la nostra costa. Què és el que passa? Que pels banyistes, per nosaltres, anem a l'aigua i veiem que té un aspecte verdós o que l'aigua
sí,
no està transparent. I llavors això ens molesta, no? I ens preocupem de vegades si pot ser dolent o no per la salut, però és un fenomen totalment natural. El que ens hauria de preocupar és trobar bosses de plàstic o altres estris humans en l'aigua, però trobar algues en el mar és totalment normal. I si volem aigua transparent, al cap d'unes setmanes ja baixa la concentració d'aquests fitoplàctons i algues.
O sigui que ens esperem uns pocs dies, unes setmanes, i ja hauríem de tornar a veure l'aigua transparent com habitualment.
I si no som molt que ens molesti, no hi ha cap perill per banyar-nos amb algues de per allà.
Total, és el seu entorn, som nosaltres els que invadim. I clar, el que sí que he vist és que aquest cap de setmana ha de tornar una segona onada de calor, però, sí. O sigui, serà tan forta com la setmana passada, serà més forta, menys...
Com serà?
Doncs, sí, exacte, com serà? Aquesta és la pregunta.
Doncs no serà tan fort. De fet, no podrem parlar, a la zona del Baix Empordà, no podrem parlar de nova onada de calor, perquè recordem que segons els criteris que fa servir el Servei Meteorològic de Catalunya o els que faria servir l'Agència Estatal de Meteorologia, s'hauria de superar durant uns quants dies, durant 3 dies, un cert percentil de temperatura. És a dir, s'hauria d'arribar a valors extremadament alts, però durant 3 dies seguits.
I quins valors concretament, o més o menys?
Bueno, el valor són estadístics, ara mateix no el tinc. En la zona del Baix Empordà oscil·la entre els superar els 35 graus a l'interior i superar punts de 32, 30, 34 graus a la zona de la costa. Són valors que equivalen al percentil 98, segons el Servei Meteorològic, i segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a superar el percentil 90. És a dir, els valors més alts que s'hagin enregistrat. Tornant a aquest cap de setmana, sí, que és el que pot passar. Avui ja tindrem temperatures molt altes, ja ha activat un avís, ho comentàvem, per calor, perquè es poden superar els 35 graus una altra vegada, però no parlarem d'onada de calor perquè demà aniria una mica menys, valors encara alts, però no ha d'arribar a 35 graus, i diumenge ja no s'arribarien en lloc de la comarca als 33 o 35 graus. Això sí, continuarem parlant de calor, tant avui com els propers dies.
Concretament ara, fem així un repàs ràpid de temperatures. A la comarca, la majoria de poblacions estan al voltant dels 24 graus i destaca els 20 graus que fa ara mateix aquí a Pals i a Verges, i els 23 graus que fa a Corçà, una miqueta menys que la majoria dels municipis, però la més alta ara mateix són 24 graus i mitja a Palamós. Així que tampoc, que li falta començar una mica a escalfar, no?
Sí, sí, sí. També comentar que aquests dies el que estem tenint és, típicament, mentre que típicament a l'hivern el que tenim és el màxim de temperatura al migdia, en aquests episodis de calor el que estem tenint és el màxim de temperatura a la tarda. Per tant, consells de precaució quan allò comencem. Ostres, ja són les 6 de la tarda, poder ja començar a refrescar, o a les 7. Doncs s'ha d'anar amb compte perquè a les 6-7 de la tarda encara la temperatura, de fet, pot ser la més alta del dia. A la passada onada de calor, de fet, entre les 6 de la tarda i les 6 de la tarda s'assolien els valors màxims. Llavors, cal anar amb compte, si anem a intentar buscar aire fresc, que en aquesta franja horària no el trobarem. També comentaves aquests valors de temperatura, tots superiors a 20 graus, i és que les nits segueixen ser el que s'anomenen nits tropicals. És a dir, anem a dormir i durant tota la nit la temperatura, bona part de la comarca, no baixa dels 20 graus. Però vol dir que costa dormir, que si hi ha una mica d'humitat augmenta la xafogor i que fa una sensació de final d'anar a dormir de gairebé 28-30 graus amb la humitat que li sumem.
Bé, mira, hi ha gent per tot. Jo cal dir que jo dormia amb el nòrdic fins fa 3 setmanes, dues.
Gerard, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, enmig d'onada de calor jo dormia amb el nòrdic. Però deixant això de banda, no sé si ens has d'explicar alguna cosa més o...
No, per acabar, que aquests dies qui vulgui anar a la platja també notarà que hi ha una miqueta de mar, ja no està tan tranquil·la com els altres dies. Onades màximes com a molt d'un metre d'alçada.
Ah, bueno, home, aviam, tampoc és tant.
No, és mar tranquil·let, però...
Ja m'havies espantat quan has dit mala mar.
No. En tot cas, això, estaríem parlant entre marejol, maró, onades... Dios, al metre d'alçada, amb una mica de vent de garbí, que sí que pot fer una mica de nosa a l'hora de posar la tovallola a la platja.
Doncs, Albert Aparicio, moltes gràcies. No marxis gaire lluny, perquè ara després a agenda vens tu... amb l'última previsió abans d'acabar el supermatí.
Molt bé,
fins ara. I nosaltres seguim aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital, quan queden 7 minuts per les 9 del matí i que en Marc Clapés agafi el control de so de l'estudi. I abans hem de fer l'agenda amb el Martí Seguer. Però abans en Martí ens ha preparat algunes sintonies diferents aquesta vegada. Escoltem la primera.
Fer camí, els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc a poc.
Doncs això és misteriosament feliç, perquè avui a les 8 el MAC d'Ullastret concert refugi de Marc Parrot.
Refugi és un espectacle íntim i personal del polifacètic Marc Parrot, que té lloc en una petita iurta de 9 metres de diàmetre. Amb la direcció escènica de Los Galindos, el músic trenca les barreres de l'escenari i comparteix amb el públic un espai comú que no permet trucs ni artificis, jugant amb els contrastos sonors i l'experimentació. L'acompanya en Lluís Cartes amb la bateria i a la guitarra, i Dani Ferrés als teclats, per acabar de vestir amb senzillesa cançons essencials que configuren viuren un moment de refugi únic en cada concert. La llurta de Marc Parroc s'instal·larà al meravellós escenari del jaciment arqueològic d'Ullastret avui al vespre, amb una proposta de per només 80 persones. L'entrada més inclou la visita al jaciment, però és imprescindible inscriure's.
Gràcies, Martí. Seguim amb altres activitats que es fan aquest cap de setmana al Baix Empordà. Si el que ningú doncs això és Black Music, també Black Music Big Band, perquè a les 9 a l'Espai Ter de Torroella, final de temporada amb aquest grup de music. Martí, digues.
La Black Music Big Band, la primera Big Band escola de les comarques gironines en funky i soul, és el plat fort d'una gran festa on s'hi sumaran dues bandes més de joves músics que es revelen aquest primer trimestre del 2019. L'Espai Ter serà també un altaveu per la promoció de nous grups i les seves propostes musicals.
I també un altre canvi de sintonia. És perquè durant tot el cap de setmana tenim a Platja d'Aro el Festival Desembocat de Rock and Roll.
I una nova edició del Festival de Música de Platja d'Aro, on els protagonistes passen a ser les formacions de rock and roll, garage, rhythms and blues, soul, surf i blues. Un festival pels amants d'aquests ritmes i d'estil vintage, que tenen com a denominador comú la diversió. Un cartell variat i amb concerts gratuïts. Per exemple, el dissabte hi podrem veure a 9:45 The Arrogance. Després, Mind City Rockers, Los Estanques i, per acabar, Terbutalina. El diumenge a la 1, Míriam Soisson i Amadeu Casas. A les 7 de la tarda, The Sick Boys. A 9:15, Coco Jean i The Tonics. I per acabar, a 9:15, Flamingo Tours.
L'agenda cultural de la setmana.
I tornem a la sintonia normal de l'agenda, perquè diumenge a les 6 a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro, visita teatralitzada Viatge als Pobles Màgics de Mercè Rodoreda. Martí.
Viatge als Pobles Màgics de Mercè Rodoreda és un itinerari que ens permetrà descobrir de la mà d'alguns dels seus habitants que els pobles que apareixen en l'obra, Viatges i Flors, no són racons imaginaris, sinó tan reals com aquell indret de les Gavarres on Rodoreda va passar els darrers anys de la seva vida. Serà precisament un personatge que viu entre la realitat i la ficció qui ens ensenyarà a veure més enllà de les aparences per descobrir els paisatges màgics que ens envolten a cada pas.
Gràcies, Martí. I ara també hem de saber que Diego el Cigala.
¿Qué te importa que te ame?
Concretament demà a Calella de Palafrugell, com hem explicat, s'hi fa la cantada de Vaneres i diumenge el mateix escenari concert de Diego el Cigala.
Diego el Cigala tanca la 7a edició del Festival Ítaca Cultura i Acció a l'Empordà amb un concert molt especial a l'escenari de la platja del Port Bo, que tancarà el cap de setmana de les tradicionals Havaneres de Calella de Palafrugell. El concert de Diego el Cigala forma part de la gira internacional de commemoració del 15è aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc Làgrimes Negres, en el que va participar amb Beo Valdés, Isra Porriña, Piranya i Javier Colina.
Gràcies, Martí Seguer, que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres marxem, però Albert Aparicio, abans, ràpidament, una previsió pel cap de setmana.
Sí, doncs aquest cap de setmana acabarà amb temperatures altes que tornaran a superar els 35 graus entre avui i demà dissabte. El diumenge es normalitza la temperatura i a principis de la setmana que ve parlarem de temperatures normals per l'època de l'any.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Nosaltres tornem dilluns, dilluns a les 8 del matí. Jo me'n vaig de vacances aquestes setmanes, així que tingueu molt bon cap de setmana, molt bon estiu i ens veiem al setembre. Que vagi molt bé. Super.